la veu dels animals i la natura.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Un espai produït i dirigit per ONG ADA.
Tantas manchas de aceite en los mares y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Estima'ls i cuida'ls.
Molt bon dia i benvingudes, benvinguts un dissabte més aquí, a la veu dels animals i la natura. En primer lloc, us oferim, com sempre, un breu resum dels principals continguts que podreu escoltar avui. El programa d'aquesta setmana comptarà amb les nostres seccions habituals, les notícies, el Sabies què, la galeria dels experts, famosos i solidaris amb els animals i la natura, i l'entrevista, avui amb el Jordi Ferrés, educador de gats, que ens parlarà d'aquells felins que són més exigents. Com sempre, estarà tot ben amenitzat amb els espais musicals del Manel Casas i finalitzarem amb la lectura d'un fragment de l'encíclica ecologista del Papa Francesc. I tot això ho escoltareu a través de les següents veus: Arantxa Fernández, Blanca Aranyó, Manel Casas i Jordi Gispert, i el control tècnic Jordi Carretero. Benvinguts de nou, 12a temporada de La veu dels animals i la natura, programa de l'ONG ADA, aquí a Ràdio Estel. Comencem amb notícies i amb una sol·licitud perquè els cossos policials en la seva formació tinguin coneixements de com actuar a les tasques de salvament d'animals. L'Associació de Policies per la Defensa dels Animals i un grup d'agents de la Guàrdia Civil es van reunir la setmana passada amb representants del Ministeri de l'Interior. El motiu de la trobada va ser el de sol·licitar que s'inclogui la normativa de protecció i drets dels animals en el temari de les oposicions per entrar a formar part d'aquests dos cossos policials. Els impulsors consideren imprescindible, i molt més ara amb l'entrada en vigor de la Llei Estatal de Protecció dels Drets i el Benestar dels Animals, que els diversos agents coneguin bé aquesta norma i la reforma del Codi Penal, que comporten un enduriment de penes per maltractament. Asseguren que no serveix de res tenir lleis si aquelles que les han d'aplicar les desconeixen. Amb aquest objectiu, proposen una formació adient per saber com actuar en les situacions de rescat i protecció dels animals en emergències i establir els protocols més adients davant cert tipus d'infraccions, com poden ser els maltractaments. El Ministeri de l'Interior ha traslladat les propostes a les corresponents direccions de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil, que han confirmat que estudiaran la seva viabilitat. És un pas molt important dels cossos policials per tal d'actuar amb professionalitat i amb els mitjans més escaients per cuidar dels animals. Més coses a Gavà, l'Ajuntament ha obert una oficina pel benestar dels animalons. Bones notícies. Gavà, municipi del Baix Llobregat, a la demarcació de Barcelona, ha fet un pas endavant en el seu compromís pel benestar animal. Ha posat en marxa l'Oficina de Defensa dels Drets dels Animals. L'alcaldessa ha explicat que amb la creació d'aquesta oficina, l'Ajuntament es compromet a avançar cap a una ciutat amiga dels animals. Ha assenyalat la importància d'impulsar campanyes de conscienciació i tinença responsable, però també la necessitat de posar a disposició dels posseïdors i posseïdores d'animals de companyia un punt d'atenció per informar-los de quines són les seves obligacions i garantir que seran tractats amb ple respecte i dignitat. L'oficina vol centralitzar i ampliar els serveis destinats a lluitar contra el maltractament i l'abandonament i a fomentar les adopcions responsables. S'encarregarà de censar els gossos, els gats i les fures i lliurar-los la xapa d'identificació. D'altra banda, informarà també sobre la fauna urbana, la gestió de les diverses colònies de gats i dels diferents espais d'esbarjo destinats als animals de la ciutat, com la platja per gossos a l'estiu. L'Oficina de Drets de Defensa dels Drets dels Animals té la seva seu física a l'Ajuntament de Gavà. El seu horari és de dilluns a divendres des de les 9 del matí i fins les 2 de la tarda. Podeu contactar-hi per telèfon al 93-263-9100 o bé per correu electrònic odda@gavà.cat. Felicitem des d'aquest programa a l'Ajuntament de Gavà per preocupar-se pel benestar dels seus animalons. CEO BirdLife avisa de la seva preocupació per la situació decadent dels aiguamolls a Catalunya i Espanya. Un estudi elaborat per l'Associació d'Ornitologia CEO BirdLife ha constatat una reducció significativa de la presència d'aus migratòries al delta de l'Ebre durant l'hivern. De les 67 espècies d'ocells analitzades, 36 han experimentat una disminució poblacional. Aquest descens del nombre d'aus es deu a diversos factors. L'alteració hidrològica de l'Ebre, amb reduccions en els cabals i els sediments, el creixement del sistema d'agricultura en industrial als arrossars, l'ús excessiu dels agroquímics i els efectes del canvi climàtic. Per fer front a les diverses amenaces, els científics demanen reforçar les mesures de gestió i conservació i aplicar un enfocament integral que protegeixi tant els hàbitats com les espècies. Més enllà, aquest estudi ha constatat que a Catalunya hi ha 400 aiguamolls desprotegits i en el conjunt de l'Estat, tots els que s'han analitzat pateixen ja una pressió qualificada de molt alta, que afecta a l'extensió i la qualitat de l'hàbitat que requereixen les poblacions d'aus aquàtiques. Ja l'any 2022, l'informe de CEO BirdLife constatava l'estat de conservació preocupant d'aquests indrets, que malauradament no ha millorat. Actualment hi ha especialment tres aiguamolls que destaquen per la seva greu situació: les maresmes de Doñana, Andalusia, l'Albufera de València i també el Delta de l'Ebre. Les dades d'aquest informe ja s'han posat a disposició de les administracions públiques perquè apliquin els compromisos adquirits i contemplats en el reglament sobre la restauració de la natura i el Pla Estratègic d'Aiguamolls 2030. Queden sols 5 anys per recuperar les funcions ecològiques d'aquests espais. L'escenari que es dibuixa genera gran incertesa pel futur dels aiguamolls i la presència estacional de les aus migratòries. I els veterinaris es manifesten a Barcelona per un decret que els està sent perjudicial per desenvolupar la seva tasca. Aquest passat diumenge, 2 de febrer, el col·lectiu dels veterinaris va convocar una manifestació a la ciutat de Barcelona en protesta per un decret que va aprovar-se fa any i mig i en un dels punts va entrar en vigor aquest gener. Una norma que restringeix la venda dels diferents medicaments a les farmàcies i augmenta la burocràcia pels centres veterinaris. També es va reivindicar, per altra part, el perjudici que comporta el 21% de l'IVA que s'aplica d'ençà de l'any 2012 per tots els serveis del gremi, una taxa que no tenen la resta de les professions sanitàries. Per parlar de tot plegat tenim ja al telèfon a la Maria Pifarré, veterinària i col·laboradora i gerent del Centre Veterinari del Barri Llatí. Maria, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Una manifestació bastant representada, no? En principi, bastanta gent.
Home, és bastant representatiu el fet de que aquí a Barcelona em sembla que estem col·legiats, el número de col·legiats és el 5.000 i pico, i que hi haguessin 3.000 veterinaris per manifestar la nostra disconformitat, em sembla que és bastant representatiu.
Com a precedents, dèiem el tema de l'IVA. Això ve de l'any 2012, que s'aplica a la professió veterinària. Però més recentment, aquest Reial Decret de l'any 2023, de mes de juliol, pel que regula la distribució, prescripció, dispensació i ús de medicaments veterinaris. És a dir, que en principi els veterinaris no poden vendre, dispensar medicaments, sinó que ho han de fer exclusivament les farmàcies. Exactament com afecta això, Maria?
Bueno, pues des del punt de vista més bàsic és que, amb tot el meu carinyo, però els farmacèutics es formen per medicaments humans. No tenen cap formació al llarg dels seus estudis que treballin el que és la farmacodinàmica i distribució dels medicaments en el cos d'un animal. Per tant, jo trobo que això no ens ajuda específicament, al contrari, el que fa és carregar amb la professió dels farmacèutics una quantitat de feina brutal per la qual en principi no s'han pogut formar durant la seva carrera. Llavors, clar, el fet de que poden fer com amb humana, no? Que bueno, aquest medicament no el tinc, però aquest és el mateix, te'l puc passar i tal i que qual. En veterinària hi ha una mica de perill amb això, perquè si no sabem ben bé com funcionen els medicaments és complicat.
Uh-huh. I més enllà d'això, afecta també a l'agilitat i a la immediatesa, no? Perquè, clar, els veterinaris, de poder subministrar directament un medicament que podia ser urgent, doncs ara s'ha de fer aquesta prescripció i espera, en tot cas.
Clar, i el problema està en que, jo faig la prescripció, el tutor va a la farmàcia mira amb els seus distribuïdors si tenen el medicament o no. I si no el tenen, tenen que tornar a vindre al veterinari per veure si podem trobar aquest medicament d'alguna manera. A part de que normalment nosaltres treballàvem amb capses de, com es diu, amb vasos clínics, amb la qual donaves la quantitat exacta de medicació que necessitava l'animal. Clar, ara que s'han d'emportar la capsa sencera, sobraran pastilles i això afavoreix l'automedicació per part del tutor.
Uh-huh. Evidentment, tot això afecta a la professió, però també afecta als tutors i afecta a la salut, en aquest cas també dels animals. I a part, us comporta, per acabar ja, Maria, un dia en parlarem, espero, més extensament també del tema, molta sí. més burocràcia, perquè heu d'omplir més paperassa.
Sí, perquè ara estem obligats a donar, o sigui, de descarregar la base de dades de la Generalitat tots els antibiòtics que prescrivim. I això significa que quan nosaltres acabem tota la nostra feina, ens hem de quedar entrant tots aquests medicaments a la base de dades. I això significa pues, que a lo millor després d'una jornada laboral d'entre 8 i 10 hores pues, ens hem de dedicar pues, una hora, hora i mitja més a complir aquest requisit.
Estem parlant d'un decret estatal, per tant, el canvi entenem que ha de venir a nivell estatal. No sé si a partir d'aquesta manifestació ja hi ha hagut algun tipus de resposta o de quina manera es pot procedir per seguir manifestant-se i canviar aquesta situació.
En principi, que jo sàpiga, fins aquest matí a les 9 no, jo no tinc coneixement. Una altra cosa és que potser hagi arribat a... Perquè, clar, d'institucions es parlen d'institució a institució. Suposo que el govern parlaria amb el Col·legi de Veterinaris, no? Llavors, fins ara encara no ens ha arribat cap reacció per part de l'Estat espanyol, que no és un decret ni res, és una llei, que és molt més potent.
Doncs seguirem i esperem, com diem, un dia parlar-ne amb una mica més de calma i més de sí. paciència. Però bé, avui, uh-huh. Maria Pifarrer, de nou t'agraïm aquesta que estiguis de guàrdia sempre, també pel nostre, a part de la clínica, també pel nostre programa. Així que gràcies de nou.
Un plaer.
Et preocupa el tracte que reben els animals? T'interessa la seva defensa i benestar? El teu suport és important i necessari. Col·labora amb nosaltres. ONG ADA, Associació Defensa Drets Animal. www.addaong.org. Telèfon 902 19 7600.
L'arbre més antic del món és un pi que es diu Matusalén i es troba ubicat a les White Mountains de Califòrnia. Per l'estudi dels anells del seu tronc, es calcula que la seva edat és de més de 4.800 anys. Segons aquests mateixos càlculs, el pi Matusalén li segueix un xiprer de més de 4.000 anys ubicat a l'Iran i es troba considerat un monument natural nacional. Es tracta de només dos exemples de l'antiguitat que poden arribar a tindre algunes espècies d'arbres que es troben localitzats a diferents indrets del planeta, constituint així els testimonis silenciosos de la història del planeta i de l'evolució humana. A més de la seva majestuositat i bellesa, els arbres tenen una importància vital amb l'equilibri de l'ecosistema del planeta, ja que els arbres produeixen varietat de fruits i flors aromàtiques que generen oxigen, redueixen la contaminació, serveixen de protecció a molts animals i insectes, refresquen l'ambient i donen ombra. Els boscos ajuden a frenar l'escalfament de l'atmosfera i són reguladors del clima de la Terra. Ubicats a les ciutats, les agrupacions d'arbres poden reduir fins a 3 graus el nivell d'escalfament generat pels paviments del terra. La manca d'arbres genera zones buides i desèrtiques. Les zones boscoses de la Terra han disminuït en els últims anys, influint negativament amb el canvi climàtic i amb la desaparició de nombroses espècies que depenen d'elles.
Galeria de l'expert de la veu dels animals i la natura. Avui li preguntem a l'expert Miquel Vallmitjana, coordinador de l'àrea de clima de la Federació Catalana d'Ecologistes en Acció. Quan parlem del canvi climàtic, sovint diem també escalfament global. Quina diferència hi ha entre aquests dos conceptes?
Bé, la resposta, o sigui, aquests dos conceptes són sinònims, ja que l'actual canvi climàtic tendeix a l'augment de temperatura mitjana mundial, és a dir, el que entendríem com un escalfament global de la temperatura. Però per què he dit actual canvi climàtic? Doncs perquè a nivell de la història geològica de la Terra hi ha hagut altres canvis globals del clima, com per exemple, farà uns 700 milions d'anys, quan la Terra tenia 3.800 milions d'anys, ara en té 4.500, o sigui, estem parant fa molt, molts anys, milions d'anys, doncs tots els oceans es van congelar. I és el que es considera la Terra bola de neu, no? O sigui, perquè entenguem, el clima de la Terra no ha estat sempre el mateix. I l'actual canvi climàtic està clarament generat per la humanitat, per emetre gasos d'efecte hivernacle, sobretot cremant carbó, gas natural i petroli. I es diferencia d'aquests altres canvis climàtics que hi ha hagut a la història de la Terra és que el ritme és molt més ràpid que els processos naturals que ha patit la Terra. O sigui, estem accelerant processos geològics mai vistos pel propi planeta.
Heu escoltat la Galeria de l'Expert, avui amb en Miquel Vallmitjana, coordinador de l'àrea de clima de la Federació Catalana d'Ecologistes en Acció. Més informació al web d'Ecologistes, www.ecologistesenacció.org.
Millorem el nostre planeta. Redueix el consum de tots aquells productes que són contaminants, perjudicials i no són biodegradables. Reutilitza tot el que pugui ser recuperable i aprofitable per tu o per la teva comunitat. Recicla i porta als contenidors i als punts verds disponibles de la teva localitat tots els articles que puguin ser tòxics, contaminants, transformables o recuperables. Col·labora i participa amb les normes del reciclatge.
I ara ens aturem, ens relaxem i escoltem el primer bloc musical del Manel Casas.
Hola amics, amigues i animalons. Es diu José Gómez Romero. És el Yango. No és la primera vegada que surt en aquest programa, perquè és superconegut per la seva veu tan personal i característica, per la seva simpatia i perquè és un cantant formidable. Va adoptar el nom artístic de Django com a record i admiració de Django Reinhardt, que fou el guitarrista del conegut quartet al Hot Club de França. Té 4 fills, 2 d'ells també són cantants. Els èxits del Django són conegudíssims i no els repartirem ara, perquè prefereixo escollir altres, és clar, també coneguts, però menys que val la pena escoltar-los. Així doncs, escolteu Felicidades i Querer i Perder.
Felicidades por haberme roto el corazón en mil pedazos. Felicidades sea tu próximo pelele, que la suerte lo ilumine, que yo seguiré adelante, llevaré tus cicatrices, y aunque no pueda olvidarte, sí que podré resistir. Thank you.
estés donde tú estés, te recordaré y estarás conmigo. Pero es mejor querer y después perder que nunca haber querido. Estés donde tú estés, te recordaré. Estarás conmigo, volverás conmigo.
Doncs ben retrobats de nou aquí, a on? A la veu dels animals i la natura. Escolteu Ràdio Estel, programa de l'ONG ADA, l'Associació de Defensa dels Drets dels Animals. I avui parlem de gats. Parlarem especialment d'aquells gats que tenim a casa i que són una mica més exigents, que potser són més sibarites, no sé com dir-ho, ens exigeixen una mica més de nosaltres. Bé, per fer-ho, de tot això, per parlar d'aquest comportament, del que ens aporten també, evidentment, com sempre, ho fem amb en Jordi Ferrés, que és col·laborador d'aquest programa i es dedica especialment a això, també, a anar per les cases i es defineix com a educador de gat. Jordi, molt bon dia, en primer lloc.
Hola, molt bon dia.
I ja ho tornem a definir, per si encara no el coneixeu, el Jordi, a part de fer aquesta tasca, de tenir la seva, el seu lloc web, educadordegats.cat, ha passat doncs, molts anys a diversos llocs, des de l'any 2000, a diverses associacions, a Gran Bretanya, Sud-àfrica i fins i tot també al Centre d'Acollida d'Animals de Companyia aquí a Collserola, dedicat especialment i encarregat de la zona de gats. A partir de 2004 és on li neix aquesta idea de dedicar-se també a anar per les cases i ajudar els gats i a les persones. Avui parlem de gats exigents, Jordi. Com els definim, aquests gats que són una mica més exigents?
Clar, ja potser hi hauria com dos blocs d'exigència. A vegades un es pensa que un gat exigent és aquell gat que potser que és sibarita, no? Com deies, que vol aquest menjar i si no li agrada, doncs tal, val, que hi ha alguns gats que són així. Però sobretot un gat exigent jo ho comprenc més com un gat que és molt demandant, molt exigent d'atencions, molt exigent de que si no té les coses que ell vol, pues ja tens un problema o un problemilla o un problemon.
Com?
Vull dir que... Digues.
No, dic com exemples, doncs hi hauria molts exemples, no? Però, per exemple, tenim aquesta actitud que sí que és comuna amb molts gats de voler, per exemple, que li obris l'aixeta, no?, per beure aigua, quan de vegades, i això també et preguntaré per què passa, ja per curiositat, no?, perquè ells de vegades tenen aigua a la menjadora i tenen altres fonts d'aigua, però en canvi volen, doncs, que tu els estiguis per ells i els hi obris l'aixeta.
Sí, això ho fa un dels meus gats, per exemple, ja no cal anar més lluny, ja no cal dir l'exemple de no sé qui, casa meva, el meu gatet, que és un gat exigent, val?, que tampoc jo potser el definiria de nivell baix mig, val?, però és exigent, et demana, i té gats a casa, que els hi van bé. Però ell, per exemple, hi ha un moment que se'n va allà a la pica al lavabo i com no hi vagi, t'asseguro que comença a piular i a piular i a piular fins que algú s'aixeca i vinga, au, maco, ja li obres la xeteta i tal. Tu creus que el meu gat té set? Doncs no té set. El que vol és que la seva rutineta, estigues per mi, ara molesta, ara puja, i llavors si això, per exemple, doncs ho fa 10 vegades al dia, que no és el cas, doncs per anar bé jo hauria de contestar-li 8 vegades, perquè aquesta exigència que tenen els gats doncs l'hem de poder donar. A vegades tindràs un dia en què dius, mira, noi, escolta'm, ja n'hi ha prou, perquè ells busquen el límit. Aquests gats exigents busquen el límit, saben fins a quin punt et poden retorçar el braç i si hi ha diversos membres de la família, doncs sabran amb qui li han de demanar això, qui li han de demanar allò, qui s'aixecarà ara, qui no s'aixecarà mai. Per tant, els gats exigents són uns gatets que se'ls troba molta gent i que et poden donar diversos problemes degut a que els estressa aquesta exigència que no tenen. Llavors, a partir d'aquí ja entrem en un gat típic estressat. Però vaja, un gat exigent El general és que miola molt, i miola, i miola, i demana, i vinga, i va, i fes-me. I pot exigir a les persones, i pot exigir als animals de casa, els gats que pugui tenir, o els gossos, o qui canvi per allà. I és un gat que, noi, que té una energia i que, per entendre'ns, doncs, no li acaba de seguir el ritme a tothom. Llavors, doncs, ell va apretant i va buscant i va demandant.
Ara després parlarem de quin hauria de ser o què podem fer nosaltres o quina hauria de ser l'actitud nostra, diguem-ne, davant d'aquestes situacions, però en primer lloc sembla quedar clar, Jordi, que aquests requeriments no són tant per necessitat o necessitats físiques, diguem-ne, en aquest cas de beure aigua, sí, sinó d'atenció, sí, no? De que volen que, sí, constantment els estiguis atenent.
Sí, sí, ells volen atenció, ja sigui de les persones, ja sigui joc dels altres gats. Per exemple, amb el meu gatet a casa també hi arriba un moment que va escales amunt i comença a cridar, i el que pretén és que els altres dos gats els segueixin, vagin amb ell, i aquesta demanda que ara doncs vull jugar, pujar i baixar escales i tal, vull dir, ell exigeix el primer que passa. Llavors ell no té problema. També hi ha gats que t'exigeixen el menjar, però sobretot és molt la demanda, i també la demanda de afectivitat, d'aquell carinyo, de que ara vull que estiguis per mi. És a dir, tu estàs a l'ordinador fent coses, ja ve, ja fot el cap pel mig, ja vol que estiguis per ell, ja has de parar d'escriure, ja has de parar de fer les coses, llavors li has de dir que aquell minutet, llavors per anar bé, la majoria de vegades l'haurem d'atendre, la majoria de vegades, perquè aquests gats l'últim que volen és que constantment els engeguem, per entendre'ns. És a dir, que no li fem mai cas, que arribi un punt... O sigui, no vol dir que en un moment donant tu no li puguis dir, escolta, mago, vés a donar una volta, perquè ja ho entén. Ho entendrà sobretot quan sap que la majoria de vegades tu estàs per ell. I quan de tant en tant li dius, escolta, maco, va, espavila't, doncs ells també ja ho entenen. Però una negativa constant o una autoritat o una força en contra d'això, doncs ens acabaria donant problemes, perquè, clar, ell té una necessitat que no està suplerta. Llavors, a vegades la gent diu, ostres, però és que el meu altre gat no és pas així. Doncs esclar que no, perquè hi ha molts diferents estils de gats, i quan et toca un gat exigent, doncs no cal que miris els altres que t'ho posen molt fàcil, sinó que has de mirar amb aquest que dius, bé, aquest em demana més, m'exigeix més, i has d'estar més per ell.
Clar, perquè al final parlem de gats com parlaríem d'éssers humans, i cada un és un món, i per tant, doncs, hi ha aquestes diferències, no? Però no sé si aquestes característiques es poden donar més, o hi ha uns certs patrons que es poden donar més amb una raça determinada o amb un tipus de gat determinat, o és absolutament aleatori i depèn de l'individu aquí.
És molt aleatori. Sí que en races, per exemple, hi ha algunes races que poder són molt sibarites amb el menjar, aquests angores, aquests perses, aquests gatets una miqueta de raça, que poden ser una miqueta exigents en aquest aspecte, molt delicats a l'hora del menjar, o alguns també poden ser molt delicats a l'hora de que hi ha algunes sorres que no els agraden, i si no li agrada la sorra que li portes, doncs ja et pots començar a espavilar perquè començarà a fer coses por ahí. Llavors, en quant a gats exigents a nivell, doncs, carinyo i joc, això està completament obert a qualsevol raça. Llavors, hi haurà races més actives per Iago, com, per exemple, un bengalí, que té una exigència, perquè tu ja has de saber, quan adoptes un bengalí, que és per entendre'ns com si tingués un border collie, que ja el pots treure a passejar, ja pots anar a córrer, o altres tipus de gats, doncs, exigents, però com que la immensa majoria de persones tindrem el que se'n diu el gat europeu, o sigui, gat de carrer, doncs vaja, aquests gats, doncs, bueno, cadascú neix com neix, i a part d'una genètica, doncs també l'entorn, no? Si tu vius en un quart primera, en un pis de 40 metres quadrats, doncs tindràs molts més números que tinguis un gat amb angoixa, si és exigent, que no pas un gat que visqui, doncs, en una masia ja directament. Perquè en masia serà difícil que algú em digui, el meu gat és molt exigent, perquè llavors allà ells ja es distreuen molt, fan molt les seves coses, i es nota molt. I llavors en pisos potser un gat exigent es pot notar molt més que també una casa amb jardí, no cal anar amb una masia. És un gat que pot sortir, pot donar una volta, pot olorar les plantes, pot caçar un parell de sargantanes, li pot fer un parell de sustos a un ocell, i llavors aquell gatet ja entra més tranquil i no es nota tant l'exigència.
Això també depèn molt, evidentment, no? Del lloc on el tenim, que ara també parlarem una mica l'ambient que se'ls hi pot donar. I ja per últim, per acabar de definir-ho, potser en alguns casos, però clar, això ja és una cosa diferent, no? És a dir, són gats que potser han patit algun trauma, tenen alguna mena de... No? O venen de situacions més dolentes i aleshores poden tenir aquestes actituds, o no?
Bueno, puntualment potser pot haver-hi alguna cosa d'aquestes, però no, perquè això va una mica lligat amb el caràcter del gat. Potser sí que un gat pot haver estat traumatitzat de, no ho sé, d'haver estat en un lloc on tenia molt poca atenció i que la buscava molt i que en aquell lloc doncs no l'ha trobada i després va parar a una altra casa on té una exigència una miqueta alta perquè, bueno, perquè veu que allà rep el que potser no havia rebut mai i potser abusa una miqueta, perquè els gats el que els agrada molt és abusar. Són uns grans gestors de l'emoció humana i llavors, doncs, si saben que et poden fotre tot el que puguin, doncs ho faran. Però en principi no ens ve massa d'un trauma. Més aviat, un gat mig traumatitzat el que farà potser és més aviat tancar-se i aïllar-se que no ser un gat exigent. Però vaja, que està tot... vull dir, hi haurà casos per tot, eh?
Parlem de gats exigents avui, aquí a la Veu dels Animals i la Natura, aquí a Ràdio Estel, amb en Jordi Ferrés, educador de gats. Estem definint una mica aquests patrons o com, de quina manera definiríem aquests gats exigents. I deies abans, Jordi, que si no totes les vegades, sí que la majoria de vegades els hem d'atendre. Perquè si no, deies, podem tenir problemes. Aquesta és l'actitud que hem de tenir una mica, és a dir, d'estar per ells, no?, amb aquest tipus de gats exigents. I això sí, poder marcar alguns límits també nostres.
Sí, esclar, evidentment, perquè si no donaries voltes fins a les 4 del matí. Llavors hi ha gats exigents. És a dir, una mica el secret és fer-li cas. O mirar de... si tu, per exemple, no pots... de dir, bueno, és que jo tinc feina o arribo tard, o digui-li com vulguis, doncs hauràs de posar agents externs / altres gats que t'ajudin amb un gat exigent perquè tu no ho notis tant. Però bàsicament, independentment de que tinguin més o menys gats, un gat que t'exigeix per anar bé li has de fer cas la majoria de vegades. Si no, doncs això t'acabarà portant segurament problemes, perquè es frustren, perquè demanen, perquè volen i com que hi ha una negativa constant i constant, aquell gat acabarà tenint problemes que ha de generar amb, doncs, per exemple, doncs ja no tens un gat que et exigeix, sinó que a més comença a no fer servir el sorral, comença a orinar, per exemple, per la casa, o que, per exemple, la seva inquietud el fa doncs, matar-ho halant. I se t'engreixa moltíssim. És a dir, et pot començar a derivar amb altres coses perquè aquella angoixa de voler fer coses que ell doncs, no pot, aquell cupo diari que ell no pot completar, doncs arribarà un punt que li passarà factura i per rebot a tu.
Perquè se senten, es poden sentir com abandonats, diguem-ne, com menyspreats, diguem-ne, en aquest cas, i els hi genera estrès, això, entenc, o d'alguna manera?
Sí, no, potser abandonats i menyspreats, bueno, potser menyspreats una mica sí, però bé, el que pot sentir-se és a dir, en fi, de que no rebo tota l'atenció que vull i tu, doncs, a ell per dir alguna cosa, doncs ja et perdonarà que tu el dimarts no puguis fer coses, però dimecres i jo, divendres, 3 dies seguits ja no. Llavors, ells t'exigeixen, no és que senti menyspreat, però llavors ell té la necessitat d'explicar-se i de dir-ho i d'expressar-ho i o tu bé t'ho expressa directament o ja et comença a dir... donar-te tipus de problemes, altres problemes, com per exemple comentàvem això de no fer servir el sorral, que això és el més comú, o jalar com un animal, o rascar-se o llapar-se i quedar-se sense pèl, ja et comencen a dir coses precisament perquè té un cupo que en fi, potser la paraula menyspreu no seria, però sí que ell se sent una mica, en fi, doncs que no se l'atén, però una miqueta de banda.
Clar, i aquesta relació, evidentment, doncs, pot crear aquests problemes, no? Pot anar a pitjor. Jo no sé si es pot canviar aquest tipus d'actitud, suposo que no, perquè ja és la naturalesa mateixa del gat, no?
No pots fer-hi gran cosa més que mirar de donar-li tant com puguis. Llavors, anem posant exemple d'una persona doncs, que, no sé, que només té un gat, I que aquell gat, escolta'm, i demana, i juga, i diu, és que m'emprenya a les 3 del matí, a les 7 del matí, quan em llevo, quan arribo. O sigui, hi ha gent que s'atabala molt amb el gat. I ara, per exemple, un exemple molt senzill és dir, ostres, no puc amb aquest gat, home, doncs posa-li un company. A vegades la gent li espanta això perquè diu, home, llavors si em porto dos, tindré el doble de problemes. I el que faràs és dividir els teus problemes, perquè aquell gat tindrà una distracció, que tindrà algú que el distraurà les 24 hores. Llavors has de triar bé, que també n'hem parlat en aquest programa moltes vegades, has de triar bé de quin perfil li portes. És a dir, si tens un gat exigent que et demana, doncs, merder, no me li portis una catifeta de gat, porta-li un gat una miqueta actiu. Val? Però allò de dir canviar un gat exigent perquè deixi de ser-ho, doncs una miqueta no, perquè està en la seva manera de ser. És com aquestes persones que diuen, escolta, vaig a sortir a córrer 10 quilòmetres al dia o rebento, no? És que hi ha gent que té un nervi dintre que altres persones no tenen. Llavors, cada un ha de mirar de triar, ha de triar bé els companys. Llavors, un gat, quan no tu el tries, no, tries una mica doncs, a l'aventura, però ja quan tens un gat i coneixes bé el seu caràcter, ja és quan has d'intentar complementar perquè si tens un gat exigent no et passi tanta factura. Perquè sí que és veritat que hi ha gats que tenen un nivell d'exigència molt alt i que realment acaben amb la paciència de les persones. I això m'ho trobo. I és molt difícil fer-li entendre a una persona que no hauria de perdre els nervis o que hauria de tenir més paciència o que hauria de fer coses. I que en molta part tenen raó, perquè hi ha gats que realment dius, mare de Déu, aquest gat. Si, per exemple, tu tens família i tens 3 fills petits, doncs segurament entre la canalla que tenen temps i energia i tota l'estona, doncs t'aniràs en sortint. Però, clar, també depèn molt del perfil del gat, del lloc on viu, de la gent que hi ha, de l'espai que té. Però vull dir, el que no farem és dir, mira, aquest gat que és molt exigent i que no para, doncs, goita, d'aquí 15 dies, tranquil, que ja serà un gatet tranquil. No, això no passarà. Passarà quan tingui 15 anys, per exemple.
Jordi, tu amb la teva feina, suposo, i com deies, no, t'hauràs trobat també en situacions d'aquestes. A tu, bàsicament, la gent doncs, et truca per això, no? Per aquests problemes que puguin sorgir de convivència o de conducta. No sé si els casos que tens on aquests gats són una mica més exigents, la majoria s'acaben resolent favorablement.
Clar, jo no tinc tot el feedback que voldria de la gent i del que passa, però a vegades aquest gat exigent, si la gent té una mica d'enteniment, la gent ho entén de seguida, perquè moltes vegades la millor solució serà portar un altre gat que li faci la companyia que necessita, perquè a vegades hi ha gats exigents que tenen altres gats a casa, però aquells gats no arriben al nivell. Llavors, a vegades has d'afegir un tercer o quart gat o el que sigui. Doncs moltes vegades la gent ja ho entenen, això. Llavors, s'hi posen mans a... posen fil a l'agulla. Si no, jo els dic moltes vegades, si no portes algú que t'ajudi, ho hauràs de fer tu. Tu hauràs de fer de segon gat o tu hauràs de donar-li totes les hores i tot el joc i el cachondeo i els mimos que necessiti. I a vegades la gent no hi arriba. No hi arriba, no perquè no vulgui, sinó potser perquè materialment no tenen temps. No tenen temps i que aquell gat... Per què? Perquè la gent treballa i potser doncs, està activament a casa seva 4 o 5 hores. La gent arriba tard, perquè en aquest país doncs, es plega tard de treballar moltes persones, la gent arriba 8, quarts de 9 a casa seva, després se llevaran d'hora i entre que sopen i han d'anar a dormir, doncs les hores actives amb un gat doncs no són gaires. I a més el gat porta tot el dia avorrint-se, intentant dormir per no avorrir-se tant, i clar, quan arribes aquella exigència explota i hi ha gent que explota amb el gat perquè no poden.
Clar, aquesta és l'altra, el tema del temps és, al final és un problema, no? Perquè si treballes tant, molt, treballes tot el dia, tens clar. Un gat a casa, una mena de gat que sigui bé, que sigui més exigent com tots aquests, doncs et serà molt més difícil, no?
Evidentment, i demanarà molt més temps, que hi ha molta gent que arriba a casa, diu, arribo a casa, me sento, i em ve el gatet, se m'assenta a la falda, i escolta, ens relaxem tots dos, i ell està content, és un gat que no t'exigeix, o que t'exigeix tan poc que ni es nota. Però hi ha gats que quan obres la porta, bueno, ja el tens allà, i cridant, i plorant, i demanant, i la gent em diu, és que jugo una hora amb ell, amb la corda, amb el que sigui, i no me l'acabo. És clar que no te l'acabes. No te l'acabaràs ni de conya. Llavors, el temps és molt important, és clar, molt important. tant, i la gent que doncs, treballa moltes hores i passa poques hores a casa, doncs ho nota més. I potser el cap de setmana, si són una mica casolans i paren més per casa, potser noten que el cap de setmana la cosa és molt més portable. Per què? Perquè el gat doncs, ja no està sol tot el dia, ja en veu, i llavors és que fas una coseta mig matí, al migdia, mitja tarda, d'allò, pobret ja es consola. Però, per exemple, si tu marxes 3 dies i tens un gat exigent, quan tornes, pobret, està que es treu espuma per la boca. Mm. Llavors, la gent que té un gat exigent ha de ser conscient que ha d'invertir temps i energies. I un bon consell és que si tens un sol gat o tens altres gats que no li segueixen el ritme, intenta trobar un gat actiu, que això és anant a una protectora i buscant i demanant gats que siguin una miqueta actius, que els hi vagi la gresca, que és el que necessita. Un guerrer ha de tenir un altre guerrer, perquè si no, doncs s'avorreix. Eh? I llavors anem a la lluita, anem a córrer, anem a barallar-nos. Tant és com mascles com femelles. Eh? Potser els mascles podrien ser una mica més exigents en aquest aspecte perquè, a més, són molt físics i els agrada molt doncs, les baralles i esbatussar-se i fer-se trampes i sustos, però no està renyit en que les gatetes també puguin tenir un nivell d'exigència, potser un pèl més subtil en aquest aspecte, no tan físic, però vull dir que no va ni per mascles ni femelles.
És una de les possibles solucions que hem apuntat, no?, de poder tenir també o compartir amb un animal per treure part d'aquesta exigència. No sé, ja per últim, Jordi, i breu, si hi ha alguna manera, evidentment una casa més gran, com deies, si tenim una masia, doncs tot això facilita, no? Però no sé si se'ls pot deixar també amb alguna altra mena de distraccions o jocs, o vés a saber, perquè també puguin passar tota aquesta, no sé, tota aquesta exigència, ansietat, digue-li com vulguis.
Sí, suposo que sí, però moltes vegades als gats jugar sols no els agrada. O de cadallets encara, jugant amb qualsevol cosa, però després quan són una miqueta més grans, ja han jugar sol amb una pilota i poden jugar una estona, però ells realment el que busquen és un contacte, una motivació, llavors un estímul. Llavors el que busquen és una cosa viva. I viva és doncs, una persona, doncs, un gat, doncs, un gos, també hi ha gossos que estan amargats del gat, que els emprenya. Però el gosset ja s'ho sap fer, ja sap dir-li, ja el sap engegar i sap passar d'ell. A vegades les persones ens costa més. Per tant, sí, pots deixar coses, però aquella coseta que sempre... faré una cosa i així el meu gat ja no exigirà. Complicat, eh? Complicat. Podem fer cosetes que ajudin una mica. Per allò de dir, va, posaré joguines i quan arribi a casa ell ja s'haurà divertit, no. Potser he jugat una estona, però et necessitarà.
Per tant, deixem clar que aquests gats exigents, en primer lloc, ens necessiten. Els hem definit avui una mica amb tota aquesta conversa que hem tingut de nou també amb en Jordi Ferrés i més dades que podeu trobar també, us remeto d'entrada al seu lloc web, educadordegats.cat, educadordegats.cat. Jordi, de nou, un plaer parlar amb tu i que ens expliquis d'aquesta manera aquests secrets dels felins, d'aquests gats que tenim a casa nostra. Gràcies, Jordi.
Moltes gràcies a vosaltres.
Si t'estimes els animals i la natura, escolta el programa La veu dels animals i la natura, dins l'àmbit de Catalunya i Andorra.
Per la seva extensió, notícies, consells i entrevistes, és l'únic que podràs trobar en el dial.
Cada dissabte, de 10 a 11 del matí, a Ràdio Estel.
T'esperem.
I després de l'entrevista, és hora de donar pas al segon bloc musical del Manel Casas.
Estem escoltant el Django. Començà a ser conegut fora de Catalunya, a l'Argentina, i a Sud-amèrica ha tingut una gran popularitat. Es pot classificar com un cantant romàntic que domina les ranxeres, els boleros i el tango, imprimint, això sí, a totes elles la seva personalitat. És un cantant temperamental, té una gran força vital, canta i recita a la vegada. Aguanta, fixeu-s'hi bé, aguanta la melodia fins que la fa explotar. Escolteu ara Amor de Tango i A Dónde Vas Amor. A la propera, si Déu vol.
esa que te pisa y que te pesa con andares de princesa, esa es mucho para ti. Esa que seguramente pasa de tu llanto y de tu risa, me la quedo para mí. Dile que hay que hacer pequeños cambios, que hay un hombre de recambio que vendrá detrás de ti. Dile que el amor es una espiga que de vez en cuando gira y que me ha tocado a mí. Porque soy amor de tango, soy un puro amor de tango, me fascina hacerle trampas al amor. Solo soy amor de tango, siempre doy lo que no tengo y me grabo tatuajes en su honor. Porque soy amor de tango, doy la cara a lo que venga controlando el corazón. Porque me gustan esas que asustan, que quitan la razón. Muñecas locas que navegan entre copas, esas de las que doy yo. Esa que se embala y que no cesa, se despide la francesa, esa es mucho para ti. Esa que pretende ser la diosa y que pasa de promesas, me la quedo para mí. Dile que soy alto y soy delgado, millonario empedernido, despreciable para ti. Dile que el amor es una estrella y que le ha tocado a ella estrellarme un poco a mí. Porque soy amor de tango, soy un puro amor de tango, me fascina hacerle trampas al amor. Solo soy amor de tango, siempre doy lo que no tengo y me garabo tatuajes en su honor. Porque soy amor de tango, doy la cara a lo que venga controlando el corazón. Porque me gustan esas que asustan, que quitan la razón. Muñecas locas que navegan entre copas, esas me las quedo yo. Porque soy amor de tango, soy un puro amor de tango, me fascina hacerle trampas al amor. Solo soy amor de tango, siempre doy lo que no tengo y me grabo tatuajes en su honor. Porque soy amor de tango, doy la cara a lo que venga controlar.
Vas, amor, con tu cara inocente y un guiño insolente pidiendo perdón. ¿A dónde vas, amor? Disfrazada de niña mimada, queriendo inspirar compasión. No lo veo, no lo creo. Una vez y otra vez me hipnotizas, me rozas, me abrazas, me aturdes, me hechizas, me besas, me apresas, y sí, pero no. Bendita maldición, ser tan romántico, que vengo porque sí, mi corazón, mi corazón. Oh. ¿Dónde vas, amor? Que me miras mirando otra cosa y sonríes haciendo un favor. ¿Dónde vas, amor? Que me engañas así suavemente, igual que me engaña el licor. No lo veo, no lo creo. Una vez y otra vez me hipnotizas, me rozas, me abrazas, me aturdes, me hechizas, me besas, me apresas, y sí, pero no.
Galeria de famosos i solidaris amb els animals i la natura. Avui destaquem el compromís de Fernando Tejero amb els animals i la natura. Fernando Tejero, actor espanyol, participa en diverses campanyes per fer difusió d'una tinença responsable dels animals de companyia i per promoure les adopcions dels qui han estat abandonats. S'ha manifestat contrari al Toro de la Vega i altres actes i espectacles de crueltat. Aquest ha estat per avui la galeria de famosos i solidaris amb els animals i la natura.
La veu dels animals i la natura, un espai informatiu i d'entreteniment de ONG ADA a Ràdio Estel.
El medi ambient és un bé col·lectiu, patrimoni de tota la humanitat i responsabilitat de tothom. Qui s'apropia d'alguna cosa és sols per administrar-la en bé de tots. Si no ho fem, carreguem sobre la nostra consciència el pes de negar l'existència dels altres. Fragment encíclica Laudato Si del Papa Francesc sobre la cura de la casa de tots.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Doncs finalitzem el nostre programa, ens acomiadem i us emplacem per al proper programa, com sempre, dissabte de 10 a 11 del matí, aquí, a la Veu dels Animals i la Natura, a Ràdio Estel.
Por falta de escrúpulos comerciales, yo quisiera ser civilizado como los animales.